La història la fa les masses.
Perquè són la massa mare del pa de cada dia.
Perquè són massa per restar oblidades.
Perquè són moltes i empunyen la massa.
Per a tota la gent que han enganxat fent el que estava prohibit,
benvinguts a Les Mans a la Massa.
Ell és l'Isan i jo el Joel.
Comencem aquest espai radiofònic de materialisme i lluita de classes.
En aquest primer programa us convidem a fer un recorregut pel París de 1871, per la vida de la classe obrera i per la seva particular manera de fer la revolució.
Avui ens enganxeu amb Les Mans a la Massa de la Comuna de París.
Je suis franc et sans souci, parfois je m'en flatte. Le drapeau que j'ai choisi est rouge écarlate. De mon sang c'est la couleur qui circule dans mon cœur.
Vive la commune enfant, vive la commune.
Oui, le drapeau rouge est bien le plus bel emblème de l'ouvrier citoyen, c'est pourquoi je l'aime. L'étendard du travailleur sera toujours le meilleur.
Vive la commune enfant, vive la commune.
Je n'aime point les méchants.
La Comuna de París és al 1871, però per entendre el seu context històric i polític haurem de fer una passejada per aquest segle XIX i haurem de començar per algo tan conegut i que ens fan estudiar tant a l'escola com és la Revolució Francesa.
Però anem al 1789, és a dir, al segle XVIII, al final del segle XVIII, i partim de la Declaració dels Drets de l'Home. Els drets de l'home i no els drets de la humanitat.
És important això, eh?
Bueno, amb els drets de l'home apareix tota aquesta idea de l'universalisme francès i tota la proposta del francès en el món, dels francesos en el món i de tota la transició entre els valors polítics que imperaven en el feudalisme als valors polítics que pretenen iniciar el nou segle de les llums, que és també l'entrada del capitalisme. I parlem de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, aquest eslògan tan conegut.
I que això es transforma en tot el segle XIX en una plaga d'imperialisme per tota Europa, començant per França. La Revolució Francesa, de finals del segle XVIII, acaba donant part a Napoleó, al que serà Napoleó III, que és el seu nebot. Hi haurà tota una onada d'imperialisme al segle XIX, que és important entendre.
És a dir, parlem del mite burgès, d'aquesta exaltació de les masses per la revolució en contra de la monarquia, però que al final passa amb la creació de la institució del govern de la burgesia, l'estat-nació i tota la seva burocràcia.
I aquest mite burgès es veurà qüestionat en diferents etapes històriques abans de la Comuna de París, inclús a la mateixa França. Penso, per exemple, amb la Revolució de les Tres Glorioses, que passa al 1830, i que acaba amb la monarquia de Lluís d'Orleans, que era una monarquia tova i va ser una decepció per tota aquella classe obrera que, de fet, tornava a aspirar a una república.
De fet, al 1832 hi ha un intent republicà, que és el que es relata a la novel·la de Los Miserables de Víctor Hugo.
Potser ens pot ajudar la literatura en aquest sentit, a pensar en aquest imaginari col·lectiu de Víctor Hugo i com vivia la població de París en aquell moment.
Tampoc hem d'oblidar, pel que ens toca a la població que vivim a la península Ibèrica, que al 1844 és la defunció de Pepe Botella, José Bonaparte I, que va ser rei d'Espanya del 1808 al 1813.
Aquell borratxo, eh?
Quant mal la mitologia popular, però potser s'ho tenia merescut.
I a més va haver de lidiar amb un munt de conflictes. El segle XIX, ara parlem una mica de Catalunya en concret, i inclús de Barcelona, les Bullangues, tots aquests començaments de conflictes que donaven lloc a replantejar com havia passat aquesta industrialització i qui havia de ser l'amo del futur.
Però si seguim durant el segle XIX, el que no podem oblidar és potser la revolució o el moment d'incertesa més proper al 1871, que és el 1848 i la breu Segona República Francesa.
La Segona República Francesa va ser breu perquè va acabar un bany de sang i molts d'aquests participants i de les ideologies participants al 1848 participaran també, els que van sobreviure i els que tenien certa edat ja quan arriba la Comuna de París, participaran. I és el mite, de fet, per a la Comuna de París, el més proper que tenen, no? aquest record del 1848 i de les jornades insurreccionals que hi van haver.
Bé, llavors anem a parlar de la Comuna de París, perquè tot el rato parlem de la Revolució Francesa i d'altres moviments que hi van haver, però nosaltres el que ens interessa és començar per la Comuna de París, i amb això començaríem amb una discussió terminològica pel tema de la Comuna. La Comuna, com a nom, ho recuperem de la Revolució Francesa, es va recuperar de la Revolució Francesa, I tenia molt a veure amb tota aquesta analogia a les terres comunals en un espai rural, però també en totes les associacions de productors més vinculades a l'espai urbà i que en aquells moments estaven necessàriament vinculades a la classe dels artesans.
Al moment de la comuna, la paraula comuna estava en boca de tothom. Havia estat en boca dels historiadors burgesos, també, que li donaven un sentit de protoestat. Abans d'arribar a l'estat francès, l'organització política i econòmica havia de passar per la comuna, però aquest terme en la pròpia classe obrera els hi petarà una mica la cara, i el que acabaran reivindicant és aquest concepte de recolzament mutu, aquest concepte descentralitzat, que és el que triomfa entre els participants de la comuna.
És a dir, la comuna com una forma de contrapoder davant de l'Estat i, per tant, també davant de la idea del nacionalisme que s'estava generant, proposant l'internacionalisme proletari, que tenia molt a veure amb aquesta idea del suport mutu, amb aquesta idea d'un contrapoder real davant dels arguments de la burgesia que passaven per la creació de l'Estat-nació.
I si parlem el primer programa de la comuna, en realitat és perquè és el primer cop a la història d'Occident. Hi ha hagut moltes revolucions abans, no estem dient que no, i que hi ha hagut moltes revolucions molt importants, però la comuna pot ser el primer cop que, a través d'aquesta diferenciació entre el que era el mite burgès de la Revolució Francesa i el que serà una espècie de mite obrer que en un futur tothom anirà a veure, que és el mite de la comuna, per primer cop aquesta classe obrera es mirarà al mirall i decidirà que potser ha de fer una altra cosa que no aquesta tradició de la Revolució Francesa.
Bueno, és que per tota Europa s'havien produït revolucions en contra de la restauració de les monarquies, però són els llocs on comença a aparèixer aquest moviment obrer com a subjecte polític autònom en els que realment les revolucions seran més importants i tindran més capacitat de projectar cap al futur i no només de mirar a nivell tradicionalista les possibilitats i les maneres de sobreviure que hi havia abans.
Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux. Les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leur flanc amaigri. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Enfin, c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots. Mais qu'aujourd'hui, la vieille France les appelle sous les drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire à leurs ennemis. C'est la canaille, c'est la canaille, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
En l'apartat anterior hem intentat fer la diferenciació entre els drets formals que provenen de la Declaració dels Drets de l'Home i els drets materials i la seva expressió pràctica en els fets obrers de la Comuna de París. En aquest apartat el que pretenem és fer una diferenciació entre el sistema productiu, que hi ha més bossat que comença a canviar, i el règim polític, que també es transforma.
El sistema econòmic es transformarà d'un feudalisme a un capitalisme. Serà un canvi lent i complex. Estem parlant de diversos segles entre els que es comença a atisbar el capitalisme i els que s'arriba a una consecució industrial on comença a existir un món urbà tal com el coneixem.
Un canvi que implica la destrucció material de diverses formes de vida i la creació dels elements necessaris per un model diferent de producció i de moltes altres coses com de consum, de treball, de quotidianitat, etc.
Això, en realitat, és un èxode. A vegades es parla com si fos de manera tan tranquil·la que la gent va anar del camp a la ciutat, però en realitat la majoria de gent que va anar del camp a la ciutat ho va fer perquè es van perdre les maneres de vida que tradicionalment havia organitzat el propi camp. I en aquest sentit podem parlar d'un èxode, és a dir, de gent que va haver de marxar als nuclis urbans i que es van convertir en la nova perifèria, normalment, d'aquests nuclis, amb llocs molt poblats i sense gaire treball, sense gaires condicions de vida, i que seran els desposseïts.
Tot i aquest èxode, a les ciutats encara segueixen sent centrals les fàbriques petites i els obrers segueixen estant qualificats, perquè ve de tot aquell model gremial d'organització dels artesans.
Sí, a mi m'agradaria dir en aquest sentit que ens hem de treure del cap un segle XIX, inclús ara que estem ja a 1870, el temps de la Comuna de París, on el que ja són grans indústries i el que ja són grans centralitzacions d'obrers. En realitat, el que hi havia era un artesanat bastant potent, hi havia també indústries que tenien 3-4 treballadors i s'organitzava tot d'una manera molt diferent al que ens podem imaginar amb les típiques pel·lícules, potser més del segle XX, inclús no al segle XX. Mai hi ha hagut tanta indústria, normalment, com agricultura en el feudalisme i com sector terciari i temes relacionats amb el distribuïment urbà al segle XIX i fins avui en dia.
És que tot aquest mite de fàbriques a petar d'obrers és un mite que prové de la idea fordista i d'un capitalisme d'inicis del segle XX amb la cadena de producció i amb tota l'expansió imperialista del capitalisme.
Bé, centrem-nos una mica en el cas de França, on hi ha una indústria forta, a part de París, per exemple, la podem trobar a Lyon, a Marsella, i un altre punt calent, és un punt calent al segle XIX i ho seguirà sent
sobretot a les guerres mundials. Sobretot per la mineria, Sobretot per la mineria.
És curiós, és Alsàcia i Lorena.
Sembla que aquí comença l'enemistat històrica entre França i Alemanya.
Se veu que no són tan tontos, no? S'estan enemistant per un lloc on hi ha bastanta pasta a extreure en mineria.
Tot el tema dels recursos naturals, la revolució industrial, va per aquí. Però també, si parlem de París, perquè la comuna és concretament a París, hem d'analitzar una diversitat d'indústria bastant important. De fet, la tèxtil, que era una de les indústries més importants del moment, que també ho serà a Barcelona, per exemple, on hi treballaven majoritàriament dones i nens.
La tèxtil era molt important i havia rebut bastants avenços de la revolució industrial amb diferents maneres de manufacturar i havia arribat a un desenvolupament molt alt, però tenim una que potser no us espereu gaire, però que en realitat va ser molt important, que és la construcció, la pròpia construcció urbana. Clar, arriba gent, s'ha de construir, s'ha de remodelar.
Un altre paral·lelisme amb l'actualitat i l'última crisi econòmica.
I si ens hem de fer una passejada per tot aquest context de vida urbana de París i el que hi havia, en el moment de la construcció hem de parlar d'un baró que va ser molt polèmic i que la culpa del sistema que va imaginar de distribució urbana arriba fins als nostres dies.
Sí, el baró de Haussmann i tota aquesta remodelació que va fer de París i després de totes les altres ciutats europees. De fet, és l'expressió de la burgesia ficant diners per remodelar els llocs on ella havia de viure i on ella havia d'exercir el poder.
Era un món molt estrany, està de tot canviant. El baró de Haussmann en realitat el que va pensar és que dissenyaria grans bulevards que partissin tota aquesta ciutat medieval de París i després s'aplicarà a Europa, com deia l'Isarn, partien i obrien. És a dir, no només té un sentit d'obrir-ho als nous centres comercials, d'obrir-ho a la nova burgesia, sinó també, ja de pas...
Un sentit militar i de poder colar per tots els llocs possibles l'exèrcit per controlar la població.
Aquí potser hi ha hagut algú que ha tingut aquest problema, no? Intenta muntar una barricada a l'Eixample i compara-ho amb quan entres, per exemple, als camins estrets de Gràcia o del Gòtic.
Però bueno, parlant d'altres indústries, també ens trobem amb la indústria ferroviària, que és un dels grans estàndards d'aquest moment. I una indústria que va impulsar Napoleó III amb tota aquesta idea messiànica, potser, però que també venia molt donada per l'expansió del capitalisme, que era aquesta necessitat de transportar tant persones com mercaderies arreu del territori d'una manera més ràpida i més econòmica.
Era la joia de la corona de l'època de Napoleó III fins a la Comuna de París. Aquesta capacitat brutal d'arribar a les mercaderies i la gent, però sobretot les mercaderies, com més lluny millor i més ràpid millor.
I aquí hi ha un fet que nosaltres dos pensem que és molt graciós, que per cert és a Espanya, un dels únics llocs del món i en la història en el que les revolucions que han suposat el ferrocarril han sigut més una destrossa per a les arques de l'Estat i per a les classes populars de l'Estat que no pas per un impuls del capitalisme, sinó tot el contrari, han deixat en bancarrota les arques de la nació.
I ho pensem, jo crec, perquè és que som de la perifèria de Lleida. Ho pensem perquè tenim en ment aquests regionals, que jo crec que també són del segle XIX, segurament, i hagués pogut anar a Pepe Botella muntat en ells, i també si fossin d'Extremadura o de Segovia, doncs potser també ho pensaríem.
Però bé, París era coneguda per una producció finalment artesanal i de molta qualitat, com encara arriba fins ara amb tota la idea d'aquesta, la ciutat de les llums, la ciutat de la moda, la ciutat dels perfums. I repetim, les fàbriques eren petites i els obrers estaven molt qualificats.
Els artesans tenen un paper important. Tenen un paper important perquè es troben bàsicament desclassats. És a dir, s'està produint tot un nou sistema econòmic en el que ells estan entremig. I molts cops també s'hauran de preocupar pel seu futur. Llavors, la Comuna de París també és, en certa manera, la Comuna dels artesans.
Perquè en l'arqueologia de les revolucions que pretenem fer, el subjecte ens apareix, en aquest cas, en els fets de la Comuna de París, és un proletariat incipient. Molts proletaris estaven organitzats de manera gremial o de maneres més pròpies d'un sistema feudal que no de la nova classe emergent en el capitalisme. I aquest és el terme que ens interessa amb més força, el proletariat. El proletariat com el desposseït i com el que només té la força de treball, que no és propietari dels mitjans de producció.
Vinga, per a una mica parlar de la paraula proletariat en si, que és important, és una paraula que ara sona molt antiga, però s'ha de dir, l'etimologia de la paraula prové ja de l'antiga Roma, no? I allí era, el proletariat era tota aquella gent que no tenia res més a oferir a la vida social que la seva pròpia carn, el seu propi cos. Ve d'aquí tota, sobretot penso amb la feina reproductiva de les dones, no? Llavors, i ens hem de treure del cap aquesta idea de proletariat com aquest home blanc a la fàbrica, i venia d'aquí, de només tens a oferir-me el teu propi cos, la teva pròpia força de treball.
I en aquest cos és quan en el segle XIX Marx li dona tota aquesta nova idea del proletariat i de la persona treballadora, del desposseït, perquè ja no té els mecanismes de subsistència del feudalisme i tampoc té els mecanismes que té la classe de burgesa de subsistència en el capitalisme, que justament és la propietat dels mitjans de producció.
Estan condemnats a ser lliures, com havies dit, en el sentit que només tenen el seu propi cos i no estan subjectes a cap altra manera de subsistència. Jo no crec que ho digués Marx el primer, però bueno, això potser ho podem debatre després.
Si parlem també d'avui en dia, hem de vigilar amb el terme, perquè aquest proletariat últimament s'està ubicant en la marginalitat i justament la idea del proletariat en aquell moment no té res a veure amb aquesta marginalitat, té tot a veure amb la qüestió de la generació d'un ideal de la persona nova, de tota aquesta majoria, als qui no els hi queda res més que la seva pròpia capacitat de reconstruir el món.
I com que s'han de replantejar les seves pròpies formes de vida, aquest proletariat està molt lligat a tot el tema dels nous nuclis urbans. Per això també ens ha interessat la Comuna de París. És potser per primer cop aquest salt entre el que eren unes categories, el camperol, tal, moltes altres categories, aquest salt de la modernitat en què hi ha un tipus de gent que anirem veient com es va desenvolupant en la Comuna de París, però que ja té una realitat econòmica, social, diferent.
Un tipus de gent que emergeix com a classe antagònica a la burguesia.
Le collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Oh! Quand tous les pauvres s'y mettront.
Si fins ara hem estat parlant de l'interior de França i de París, que és on passa la Comuna, també hem de donar un context de què passava a l'exterior. El colonialisme és una qüestió molt present en tot el segle XIX i aquest creixement a partir de les colònies tindrà grans guerres amb mortalitats brutals. Penso, per exemple, en Argèlia, una guerra llarga on va intervenir diferents governs, va intervenir Bonaparte i que va arribar a tenir uns 800.000 morts.
Bé, és que el colonialisme també implica tota la generació d'una ideologia nacionalista que té a veure amb la creació de l'estat-nació i amb el model de la modernitat i que ve a transigir d'aquesta espècie de manera de conquerir referent a èpoques anteriors, a la nova expressió del capitalisme a través d'un imperialisme que serà futur i que té a veure amb tota aquesta idea de trencar que aporta el liberalisme com a nova ideologia enfront del tradicionalisme de l'època feudal i de la monarquia.
Això va molt lligat al creixement imperialista, en realitat, no? Bonaparte reprèn la idea del seu tiet, Napoleó el primer, li deien el gran al primer i el petit al nebot, I el que vol és expandir les fronteres de França per Europa, i és una qüestió complicada perquè davant tindrà certs enemics bastants més poderosos que la pròpia França, però és una idea imperialista que França té molt present des de sempre. Penso, per exemple, en les novel·les de Balzac. Balzac va dir una cosa que deia: tot el que no ha aconseguit Napoleó sent derrotat, jo ho aconseguiré a través de la literatura, conqueriré Europa. És una idea que els francesos, potser, enmig d'altres estats nacions, ja la tenien bastant clara.
Però és que aquest imperialisme es tracta de superar les fronteres nacionals, o sigui, de que els mercats superin les fronteres nacionals, però també de la generació de tota una espècie de burocràcia estatal que serà el que afiançarà el sistema del règim polític liberal. Tota aquesta democràcia parlamentària amb un estat que arriba a tot arreu, amb un sistema repressiu, tot això es genera a través de desviar els diners del colonialisme, de l'imperialisme, cap a la generació d'una burocràcia estatal interna que havia de sostenir la burgesia i que s'havia de transformar a la burocràcia que tenien els reis.
I com es tractaran la gent de les colònies o la relació amb les colònies per part d'aquest estat centralitzat i com es tractarà certs dissidents a l'interior també tenen a veure, perquè no oblidem que aquestes guerres colonials de fons tenen el que està dient l'Isarna, aquesta expansió dels mitjans de producció capitalistes, i eren molt útils per la burgesia, no es feien perquè sí. La burgesia va invertir diners i va invertir energies en que aquestes guerres es donessin, i així afiançaven amb força el seu model econòmic, dinamitzaven el mercat i aplacaven organitzacions que hi pogués haver, revolucionàries, del proletariat, de tothom que no estigués d'acord amb aquest nou model econòmic.
És a dir, al cap i a la fi, les guerres de la burgesia el que feien era enfrontar el proletariat internacionalment, és a dir, el proletariat d'una nació amb el d'una altra, però alhora el proletariat internament, i anaven a atacar totes les organitzacions que podien ser revolucionàries del proletariat.
Aquesta era la proposta de la burgesia en la relació territorial més enllà del seu estat-nació.
Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Un any abans de la Comuna de París, al 1870, ens trobem en la guerra franco-prusiana, que al final és una guerra que enfronta Prússia, el que serà l'actual Alemanya, i França, principalment per les guerres imperialistes de Napoleó, però també per tota la qüestió de l'extracció de mineral de la zona d'Alsàcia i Lorena.
Com vindràs en costum, a partir del segle XX, qui creieu que surt derrotada de la guerra franco-prussiana?
Pot ser França. Però bueno, però tampoc ens ha de sobtar a dia d'avui, perquè tenim també la guerra Llampec. Tothom entra a París, sembla que tothom entra a París.
Aquí volíem arribar per fer una mica de via. En realitat, la guerra, ja fem una mica d'espoiler, la per França. I la per França, i a més, tenim exemples esperpèntics de dominació prussiana. És que entre Bismarck, que era aquest general i l'home més important militarment de Prússia...
El Kaiser.
El Kaiser, no? Sí, és que tal qual, entra a París... I Napoleó III, a més, no és només que perdi, sinó que fa el ridícul de ser capturat, i França capitula, però és que capitula amb 180.000 soldats que han capturat els prussians i es queden... És que una capitulació, més que una capitulació, és un ridícul nacional. I d'aquí vindrà també tot l'emprenyament que porta la població de França.
Aquesta idea és molt important, perquè estem parlant tot el rato de que és aquest moment del nacionalisme, de la creació de la ideologia d'estat, i tenim tot el proletariat i totes les classes populars que moren lluitant a la guerra i que veuen ferit el seu orgull nacional a través de la capitulació, a través de la baixada de pantalons davant dels prussians.
I una vegada França es troba en aquesta tessitura, el que vol és aguantar, realment pense que no s'ha aguantat prou, que ha estat una mica que s'ha venut el país.
Aquesta França com l'expressió de la burgesia al poder.
Totalment. I el que munten és una tercera república. Hi havia hagut la segona al 1848, després el bonapartisme, fins al 1870, i aquesta tercera república molt dèbil, que el que intentarà és reconduir la situació i veure què pot fer amb grans campanyes electorals per a que votessin a la Tercera República i a veure què pot fer, a veure si pot continuar la guerra per algun mitjà o si realment la capitulació és una qüestió objectiva i era l'única sortida d'aquest ridícul i aquesta humiliació nacional de França vers Prússia.
Però és que al final entenem aquesta guerra imperialista que estàvem relatant abans passa a ser una guerra civil i és aquí on se veuen més a flor de pell les contradiccions de la lluita de classes. És a dir, tot aquest enviament al front dels proletaris per aquesta guerra internacional amb un altre enemic, una altra nació enemiga, ja no és sostenible, donat que tots els propis proletaris han mort al front.
És que l'enviament de proletaris, sobretot dels revolucionaris, va ser constant. I aquí s'ha de veure una mica què van fer la majoria d'opcions revolucionàries del moment, de les quals després passarem a parlar, que és el fet de que tothom estava en contra de la guerra. No era una guerra que interessava en absolut ni a la classe obrera, però sobretot a la part organitzada o més organitzada de la classe obrera.
Però mira si és que les contradiccions arriben a un nivell crític que fins i tot un ens propi de la jerarquia nacional acabe rebel·lant-se contra aquest govern de la nació, que té un país en misèria, que té una població en la precarietat i que intenta demanar pau social, pacificació social a les noves organitzacions de masses. I aquesta organització que es rebel·le, que serà molt important perquè té les armes, és... Quina és?
Pues la Guàrdia Nacional.
Tenim un cos relativament nou que realment prové de la Revolució Francesa, que per ideal ha de ser un cos democratitzat, ha de ser el poble aixecat en armes, tot i que, bueno, això sempre ho podem debatre, que no acaba de ser un cos elitista com sí que ho és l'exèrcit, perquè hem de diferenciar aquí l'exèrcit de la Guàrdia Nacional, i que en aquest moment de guerra civilisme està plena de les classes populars i dels proletaris que tenen armes.
Clar, imagina't tu que ets un burgès de França, que s'han fet unes eleccions per a fer la Tercera República i després hi ha hagut el ridícul de que a París ha quedat una cosa, que és que sigui una república universal i
han
tal.
Han
guanyat els republicans, que sol passar en tots els principis de guerres civils, i el que és la perifèria, o per no dir-los-hi pobres perifèria, tot el que era el món més rural, el que ha guanyat ha set l'opció monàrquica. Jo aquí vull trencar una mica una llança en favor també dels rurals, que és que ells havien tingut el seu propi desenvolupament i la història funciona diferent, sobretot a nivell econòmic, per tothom. Llavors, els rurals aquí tenien una altra opció que venia potser de que s'havien vist amb la Revolució Francesa, els que s'havien quedat, no els de l'èxode, els que s'havien quedat als camps, s'havien vist propietaris d'una petita part de terra i que potser això va fer que diguessin, mira, nosaltres no ens emmerdeu en massa guerres imperialistes, ni en massa governs, ni en massa estat, el que volem realment és aquesta petita propietat que prou s'han acostat entre totes aquestes revolucions.
Però aquí també és on estan en joc els elements més contrarrevolucionaris de la nova organització social, que també provenen de l'antiga organització social, és a dir, aquests petits propietaris de terres al camp, i la nova classe social que ha de fer la revolució, que ha de néixer com a subjecte de la revolució, que neix desposseïda de tots aquests de totes aquestes limitacions, algú li diria sorts i capitals, que sí que tenen els propietaris dels mitjans de producció.
Per tant, envers tot això, què decideix aquí la burgesia? Li entra por, per un cantó li entra por estratègica i decideix, ja que París no s'ha postrat davant de la seva opció reaccionària, tradicionalista, el que decideix és agafar l'Assemblea Nacional de França i anar-se'n a 14 quilòmetres a un poble que us sonarà perquè té una reticència monàrquica absoluta, que és Versalles.
És que és el que dius, no només era por, també era l'execució del seu model.
Clar,
l'execució d'un model monàrquic.
Ells, estem a París i estem amb nosaltres, però abans de jugar-nos-la amb tot l'estat de França, ja pacificarem París un momentet, ja veurem què passarà, però de moment nosaltres marxem.
Anem al Palau.
Que a mi deixa'm posar una mica d'èpica en tot això, que és que, a veure, por també tenien, perquè és el que està explicant amb l'Isarn, hi ha la Guàrdia Nacional, que és un cos nou i que és un cos més o menys democràtic i que està tenint armes, ja un cop capitulada a París, guardades en els barris més populars de París. I això és el que passarem a relatar a continuació, però abans ens agradaria també que sentíssiu aquesta por que, per la burgesia a través d'un diàleg que és totalment real, que hem extret de qualsevol folleto del moment i que hi ha hagut aquí una búsqueda, un estudi conscienciut.
Perquè segur que els burgesos eren així.
Eren així, tothom sap com són, no?
Els treballadors m'arriben cansats a la fàbrica. Aquella colla de replegats només pensen en emborratxar-se i no volen treballar. Tropa de ganduls...
Quina raó que tens, fill? Totes les meves serventes fan mala cara i no sé què els passa. Cada dia cuinen pitjor i netegen menys. El meu marit ja em dona els diners per anar a comprar, però estic segura que ens empispen una bona part.
Oi tant, a casa meva passa el mateix. Les verdures estan mig passades i sempre em venen amb l'excusa de que falta alguna cosa. Que si la carnisseria era buida, que si la cua arribava fins al passeig...
Em paguen el lloguer d'aquelles barraques cada mes més tard. I això s'hi paguen.
Ja ho pots ben dir, no paren de pidular.